Ull, perquè Catalunya acaba d'anunciar, el Procicat, de fet, que prorroga dues setmanes més totes les restriccions vigents d'avui, les d'avui, que havien d'acabar el proper dia 24 de gener, que ja s'havien prorrogat una setmana més, ara estaran vigents fins al diumenge 7 de febrer. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana, avui dimecres 20 de gener del 2021. Hores d'ara. Estem a 3 graus i mig. Si has mirat el termòmetre fa una hora, hora i escaig, pots pensar, ara el Ricard s'equivoca, perquè jo he vist que marcava 6 graus. I és veritat. Estàvem a 6 graus a les 11 i mitja i ara tornem a estar a 3 graus i mig. Ara ens ha explicat l'Armando Álvarez per què ha passat això, a part de la previsió meteorològica. També buscarem la darrera hora informativa. Hem de començar parlant per aquesta pròrroga de totes les restriccions, totes, les que tenim ara. Les botigues no essencials tancades el cap de setmana, les de més de 400 metres quadrats tancades. Tot això fins al 7 de febrer. Confinament municipal. És a dir, si vius a Lleida, no pots anar a Torrefarrera. Si vius al Picat, no pots anar a Lleida. Doncs tot això fins al 7 de febrer. Parlarem avui dels ocupes i d'aquest moviment ocupa. Ho farem amb una advocada per veure com està la història des del punt de vista legal. També escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García. Amb ell ens plantarem a la una. I a partir de la una, les noves tecnologies amb l'InfoCope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:15, amb Veu de Dona, la nostra tertúlia, doncs on acabem parlant de tot, però sempre sota el punt de vista d'una dona. En fi, com et deia, hores d'ara, 3 graus i mig a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, què ha passat aquesta darrera hora?
Pues mira, anava pujant, ha sortit el sol, avui no ha hagut boira, ni de nit ni de matinada, boirina molt espessa, i hi ha núvols alts i prims, i la temperatura ha pujat fins a les 11:30 a 6,4 graus, la visibilitat s'ha ampliat a 20 quilòmetres, i després ha davallat. Ha davallat. S'ha reduït la visibilitat a 6,7 quilòmetres, de ballar a 3,4, ens ha vingut una glopada d'aire més fred i de boira alta, que no és baixa, però s'està reduint la visibilitat d'estrats baixos, que és com se diu, i la temperatura s'ha desplomat per 3 graus en mitja hora, lo qual és molt perquè tampoc estaven massa alts, no? I ara tindrem aquestes oscil·lacions dos o tres dies, tot i que la tendència general és a pujar les temperatures. Cels amb núvols, més núvols, resol i alguna clariana, amb petites precipitacions aquesta tarda, disperses, intermitents i amb puestos que no plourà, i altres que sí, però molt poc, sempre poca cosa. La cota de neu, 1.500-1.700 metres d'alçada al Pirineu, cara sur o suroest, però molt poca cosa. De cara a divendres, de cara a demà dijous, potser l'únic important és que les glaçades que avui hem tingut, algunes importants, de 5, 7, sota 0, 8, sota 0, Martinet, la més baixa, pues no n'hi hauria glaçades o serien molt febles, perquè la tendència sí que globalment en general és a pujar, degut a l'entrada de vents de l'oest, del sud-oest, una mica més temperats, amb molts núvols, alguna estona de resol, alguna clariana, fins i tot si en dixen demà tenia alguna clariana, pues la temperatura podia pujar a per damunt de 10 graus, alguna petita precipitació, tot plegat, poca cosa també dijous, i divendres seria el dia de la setmana en què les temperatures serien més altes, és a dir, que no glaçaria, que n'hi hauria precipitacions ja més generals, però també minces, però més abundants que avui i demà, i la cota de neu ja més amunt, 1.800 metres, també poca cosa, però algo farà, i una temperatura més alta. I la pluja pel matí de divendres seria potser més general, però també no gaire cosa.
Bueno,
aquesta tendència a l'alça pel camí tenim petites davallades com la que hem tingut ara. No sé si remuntarem o no, bueno, però de moment sí que és poc freqüent el que acaba de fer fa una hora, pujar i després davallar 3 graus.
Estava pensant ara quan has dit divendres, dic, bueno, que queden molts dies. No, que avui és dimecres, és passat demà divendres.
Claro. El que passa que està el temps, estos 3 dies, pues, molts núvols, clarianes, no hi haurà un factor determinant molt gran, no hi haurà un fenomen important, però n'hi haurà petiteses de tot arreu. Una tendència a pujar, Esperem que demà n'hi hagi menys glaçades, que no la llebrada que avui ha fet, que hem vist, que ha sigut molt general, tota la plana de Lleida, perquè no s'ha condensat en forma de boira i ha acabat en forma de llebre. Els tres darrers dies hem recollit a Lleida mig litre de precipitació.
Imagina.
I curiosament ha sigut de rosada, de boira i de llebrada.
Doncs
és a dir, que...
Tota aquesta aigua fa cap a la terra, també, que benvinguda
sigui.
Igual
que la de la neu, que s'ha anat desglaçant poc a poc, lentament, és la millor.
Per fer sau al
camp, per magatzemar els aqüífers, bueno, és la millor perquè és molt lenta i molt gradual.
Molt bé, doncs demà tornem a parlar. Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
D'acord, fins demà. Bona tarda.
I nosaltres, tot seguit, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, hi ha un tema que no parlarem avui, que és molt candent, molt. Però avui no parlarem perquè avui no passarà res d'això, que és el tema de les eleccions, si sí o si no, les de Catalunya, les del 14 de febrer, les que després havien de fer el 30 de maig i que ara sembla que es tornen a fer el 14 de febrer. No en parlarem avui perquè fins demà a les 10 del matí hi ha temps perquè la Generalitat presenti al·legacions. Recordo que ahir es va admetre a tràmit la cautelaríssima per tornar a fixar la data de les eleccions on estava, el 14 de febrer. Pere Aragonès diu que el decret és molt sòlid, que no hi ha cap raó perquè s'hagi d'anul·lar. Bueno, si fos tan sòlid, no s'hagués acceptat la cautelaríssima. I Bernat Soler diu que els epidemiòlegs ens diuen que no és segur celebrar les eleccions del 14F. Però des de quan la Generalitat escolta els epidemiòlegs? Des de quan? Si el mes de novembre, no desembre, no, novembre, els epidemiòlegs van dir que s'havia de reduir al màxim la interacció social per intentar arribar al Nadal amb garanties. I durant tot el mes de desembre ens ho han dit per activa i per passiva. Els epidemiòlegs, els que hi entenen, han dit per activa i per passiva que s'havia de limitar moltíssim. Ara Bernat Soler diu que no, que ara han consultat els epidemiòlegs i que els epidemiòlegs diuen que no és segur celebrar les eleccions del 14F. No, però si és que avui en dia no cal ser epidemiòleg per dir-te que no és segur fer res si hi ha una altra persona. Si estàs tu sol al mig del no-res, tranquil, que no et contagiaràs. Això ja t'ho dic jo, no em fa falta ser epidemiòleg. Bueno, és el circ mediàtic ara que tindrem amb les eleccions del 14 de febrer al Parlament de Catalunya. En fi, parlem de successos perquè s'ha detingut per agredir una treballadora de l'alberg Jericó a Lleida. La Guàrdia Urbana ha detingut un home de 52 anys i natural del Pakistan com a presumpte autor de l'agressió a una treballadora de l'alberg Jericó. Una patrulla ha anat al passeig de Ronda en ser avisada que un home dormia al carrer. En identificar-lo, els agents s'han adonat que tenia pendent una ordre de detenció per un delicte lleu de lesions, robatori amb violència en grau de temptativa i atemptat a funcionari públic. També s'han detingut un jove i un menor per robar un home a Tàrrega després d'amenaçar-lo amb ganivets. La víctima es va poder refugiar a la comissaria dels Mossos mentre era perseguida pels assaltants. I com dèiem al principi del programa, el Procicat ha decidit prorrogar dues setmanes més les restriccions vigents en aquests moments. Les que tenim ara, que havien d'acabar el proper dia 24, s'allarguen fins al proper 7 de febrer. 7 de febrer. Queden tancats, segueixen tancats, centres comercials, els establiments de més de 400 metres quadrats, els gimnasos i els caps de setmana, tots els comerços que no siguin considerats essencials. A més del ja conegut confinament municipal, el que ja no et permet sortir del teu municipi, no el comarcal, no, el municipal. A tot això, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida està també a favor de passar del confinament municipal al comarcal. L'ENS ha donat suport als alcaldes i presidents comarcals de l'Alt Pirineu i Aran que han fet la petició al Procicat. Doncs la portaveu del govern i consellera a la presidència, Meritxell Budó, ha respost als alcaldes del Sobirà que es passarà al confinament comarcal quan les dades sanitàries ho permetin. No ha dit quines són les dades, no ha dit quin és el llindar, quina és la xifra a partir de la qual es farà. Per tant, És aquella resposta en la que jo et dic això, però tu has de saber llegir entre línies, que és quan ens dongui la gana. Quan vulguem, passarem al confinament comarcal. Perquè si no, dones xifres, objectives, i dius, escolti, mira, veu, la RT, aquesta mètrica, o el risc de rebrot, o un conjunt de tots els indicadors que vulguis, quan arribin a aquesta xifra, passarem al confinament comarcal en lloc del municipal. Però no et donen cap xifra, no et diuen res, et diuen que no, que quan les xifres ho permetin, però no et donen la xifra. Per tant, quan ens dongui la gana, és la resposta. Degut a les xifres, a la pandèmia, i que la cosa no millore, el Carnaval de Solsona ha decidit suspendre tots els actes presencials i de carrer. La decisió es pren, diuen, per responsabilitat i degut, com dèiem, a l'augment descontrolat de casos de Covid a la comarca. De fet, el Solsonès és una de les comarques que estem seguint. A hores d'ara, el risc de rebrot al Solsonès és de 1.687 punts. A partir de 100 és alt, doncs 1.687. I la seva velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,51. Per tant, estan molt alts. Unió de Pagesos demana vacunar contra la Covid-19 als temporers de la propera campanya de la fruita a Lleida. El sindicat també emplaça l'administració a evitar arribades massives de persones estrangeres al territori. Això ja ho estan dient ara al mes de gener, perquè ja veuen que no s'està fent res. L'any passat vam començar a parlar al mes d'abril de que la campanya de la fruita no només arribaria a Lleida, sinó que ens atropellaria, i ens va passar per sobre. I de quina manera? Recordo el confinament del Segrià durant bona part de l'estiu. I aquella tercera onada, que només vam patir a Lleida, no a Catalunya, només a Lleida. O sigui, la campanya de la fruita no només va arribar, sinó que ens va atropellar, ens va passar per sobre, perquè ningú va fer res dels que tenen responsabilitat, dels que poden fer. Unió de Pagesos ja ara, al gener, està dient posem-nos-hi. Però com ens hem de posar si no tenim president, si la Generalitat està com està, si tenim unes eleccions previstes pel 14 de febrer que volen endarrerir fins al 30 de maig, amb el qual és inoperant total pel territori lleidatà, qui se'n cuidarà de fer alguna cosa? Qui? El sindicat diu que l'administració hauria d'evitar arribades massives. Això ho ha de fer el govern central, també, que no estan amb eleccions. Per tant, ho poden fer. Veurem si han començat a pensar alguna cosa. A tot això, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha estrenat la planta sisena sud renovada. Les noves instal·lacions poden acollir 28 llits d'hospitalització per a semicrítics i 12 llits d'UCIs. Les xifres, hores d'ara, de les hospitalitzacions, que ahir havien baixat a 186, han tornat a pujar a 197, per tant, 11 més que ahir. Tot això de Covid-19, els hospitals tant públics com privats de Ponent. Les UCIs segueixen pujant, un més. Ara en tenim 25, i l'hotel Salut Nastasi ha tornat a obrir i ha tornat a acollir persones, després d'estar un mes buit. Les xifres de les UCIs, que a hores d'ara les tenim a 25, ja igualen a la onada de l'octubre. I s'acosten a les de l'estiu. Ho dic perquè estem convivint amb les xifres, i jo entenc que anem dient xifres, i que a vegades doncs no perds la noció de si és molt o és poc. Doncs estem ja a les xifres de les onades, que és el que ens van dir. De fet, els positius sembla que estan frenant-se, com si haguéssim arribat ja a la part de dalt de la corba, i ara, evidentment, hem d'esperar uns dies que això passi a les hospitalitzacions i uns dies més a les UCIs, que seguiran pujant aquests dies. Hores d'ara, al Pla de Lleida, a la regió sanitària, estem a 539 de risc de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia 1,04. 1,04, d'això sí, amb 489 defuncions. A l'Alt Pirineu i Aran, 523 de risc de rebrot i 0,87 la velocitat de reproducció de la malaltia i 133 defuncions. Al Solsonès, com dèiem, 1.687 de risc de rebrot, 1,51 la velocitat de reproducció de la malaltia. A les Garrigues, 1.729 punts de rebrot, 1,40 la velocitat de reproducció de la malaltia. I a la Vall d'Aran, 1.504 punts de rebrot, el risc de rebrot, i 1,17 la velocitat de reproducció de la malaltia. A nivell de Catalunya, 678 punts de risc de rebrot, ha baixat respecte a ahir, i la velocitat de reproducció de la malaltia, que segueix baixant, i això és una bona notícia, està al 1,09. Per tant, és bona notícia, almenys aquesta, ens hem d'agafar aquesta, i aquestes són les dades de la, que tenim actualment de la Covid-19. Nosaltres ara seguim i parlem d'un altre tema preocupant. No té res a veure amb la Covid-19, però no sé si amb això s'ha greujat o no.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I mira, això no és de darrera hora, perquè ja fa un temps que està publicat, però la veritat és que és un tema d'aquests recurrents. I no dic ja dels darrers mesos, anys, diria jo, que és el tema de l'ocupació, que cada vegada anem donant una volta més i ja comencem a semblar, que ens sembli normal coses que si t'abstreus un moment de l'actualitat i de la realitat, et preguntes si s'ha de tolerar aquestes històries o no. Mira, et parlo d'un manual per ocupar, un tutorial, vaja, un llibre de 50 planes, per entendre'ns, que han publicat des d'Arran, que ja saps que són les joventuts de la CUP, o que estan vinculats a les joventuts de la CUP, i que han publicat un manual per ocupar pisos. I escolta, et parlen de tot, de com frenar la policia, de com evitar que arribin abans de que puguis obrir la porta, de què has de fer a dins, de què pots fer i què no pots fer, i amb què t'acusaran i amb què no. En fi, això ha passat. I avui el que volia és saber l'opinió i la vessant des del punt de vista de la justícia, i per això hem contactat amb la Maria Borrell, que és advocada. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Jo, és que, aviam, això ho portava pensant i ara ho estava dient amb el micròfon obert i jo mateix, mentre parlo, m'escolto i penso, dic, però com pot ser que l'any 2021 estiguem parlant d'això amb aquesta normalitat, no? A nivell social, sí. Vaja, no sé, em sembla increïble que passin aquestes coses, no?
Sí, bueno, de totes maneres, també dir-te que aquest manual que fa circular per les xarxes, no?, o per les,
sí,
per les webs, Arran, en aquest cas, que, bueno, no deixen de ser els cachorros de la CUP, ¿vale? No és l'únic manual que circula,
n'hi
ha més d'un,
sí, sí.
¿Vale? Ja és una cosa que bueno, que està circulant i bueno, realment és súper, molt greu, ¿vale? Molt greu, perquè estem parlant de que es donen una sèrie d'instruccions, d'acord, pels activistes, en aquest cas de l'ocupació il·legal, i proposant mètodes fins i tot que històricament han emprat els lladres, no? Com controlar, per exemple, el pols o les cartes que hi ha a les portes, etcètera, etcètera, ¿vale? Però és que són tota una sèrie de seguits, és un manual de com procedir no només a fer l'ocupació de la vivenda, sinó com per tenir també defraudació del fluid elèctric, en aquest cas com punxar la llum, com punxar l'aigua, com poder accedir i que no els puguin fer fora, d'acord? Llavors, bueno, és realment escandalós,
clar,
no? Clar, potser sí, el que hauríem de començar a qüestionar, primer de tot, o hauríem de diferenciar el que suposa la violació del domicili, no?, i el tema de la usurpació,
sí,
que són dos tipus de delictes, per dir d'alguna manera, diferents, no?, i així contemplats amb el Codi Penal, perquè, clar, en el que és la violació del domicili, que és l'allanamiento de morada, que es diu en castellà, el bé jurídic protegit seria la intimitat, d'acord? La morada, on les persones vivim, no? I el tema de la usurpació, que és la usurpació, el bé jurídic protegit en aquest cas seria el patrimoni, no? Qualsevol tipus de patrimoni immoble, que encara que no sigui la morada, vale? Llavors, aquest manual, doncs, és aquesta, pretén ser, no?, aquesta eina de reflexió per ensenyar els mètodes precisament pel tema de la usurpació, de l'ocupació, no?
Perdona, Maria, parlem, evidentment, hem parlat d'aquest manual perquè potser està més en boga darrerament, però com bé deia la Maria Borrell, no és el primer ni l'únic que hi ha en circulació, vull dir que no... anem a parlar de l'ocupació amb l'excusa aquesta, però no d'Arran, per entendre'ns.
Sí.
El que sí que em sobte és que, i això sí que és veritat, que ho venen com una manera de conscienciació de poder assolir la vivenda pel jovent. I sí que és cert que accedir a la primera vivenda per la gent jove està complicat avui en dia, el qual no és excusa. Però clar, jo una reflexió que em feia és que a nivell polític, aviam, això ja fa molts anys que se sap, i fins i tot socis de govern de la CUP han estat molts anys al governant i tampoc s'ha fet res per arreglar-ho. És a dir, després tirar per les braves i dir, bueno, clar, mira, com que no podem accedir a la vivenda, anem a ocupar-la, perquè els polítics prendrin consciència. Escolti, fa molts anys que governen i no s'ha arreglat aquest problema, que existeix, vull dir que no l'hem de negar tampoc.
Correcte. És que, clar, és el que ara comentaves tu mateix, no? Pretén ser aquest llibre una eina, no?, per ensenyar mètodes d'ocupació, perquè el que es queixen és, en aquest cas, de que s'ha d'alliberar col·lectivament tot el que són els centres socials i les vivendes, no?, per part de bueno, en aquest cas, que s'han d'alliberar, que és el que volen tenir és accés a la vivenda, d'acord? A les vivendes desocupades, a les vivendes dels grans tenidors, segons ells, etcètera, etcètera. Bueno, però és que aquí no hem de perdre de vista el que comentaves ara precisament, Ricard, no?, que a nivell polític, o sigui, que hi hagi escassetat de vivenda, ja no pública, sinó assequible, no?, perquè sí, el jovent es pugui emancipar, pugui formar la seva pròpia família, etcètera, etcètera. Això és un tema polític, com molt bé deies, i no hi ha hagut voluntat mai de posar fil a l'agulla en aquest sentit. Quan precisament són les administracions públiques, d'acord, de l'Estat, les autonòmiques i les locals, que tenen l'obligació de donar aquesta eina, en aquest cas que és una vivenda, perquè tothom pugui tenir accés a aquesta vivenda. Però clar, això no treu perquè aquest manual, que encara ens estem concentrant en aquest manual, no, d'arran, els altres manuals també que circulen, pretenen ser un tema reivindicatiu, d'acord, quan realment, o sigui, és prendre-ho per les braves.
No, és que al final és una ocupació pura i dura.
Sí, vull dir, no, pura i dura, o sigui, ja veure, ja Maria, això no es pot permetre.
Maria, el tema de la pandèmia ha millorat o ha empitjorat des del punt de vista de protecció legal el tema de les ocupacions?
A veure, a nivell de la pandèmia, les dades que tenim, en aquest cas, el Consell General del Poder Judicial, que es passa totes les dades de lo que són les ocupacions, les usurpacions, d'acord? Les dades que s'han passat, lògicament la pandèmia, com que ha fet que la gent es reclou, que no vagi a segones residències o a terceres residències, etcètera, etcètera, doncs les dades són molt elevades i hi ha moltíssima alarma social en aquest sentit. Mm-hmm. Per què? Perquè fins i tot fins al punt de que la instrucció va donar instrucció al mes de setembre per part de Fiscalia, d'acord, que va treure un protocol sobre el tema de l'ocupació per intentar unificar i per intentar accelerar aquests desahucis i facilitar també la labor que en aquest cas fan els agents de l'autoritat, siguin policies locals, siguin Mossos d'Esquadra, d'acord? Clar, era molt necessari fer aquesta instrucció i aquest protocol perquè, evidentment, o sigui, és un tema d'alarma social absolutament. Qualsevol barri, qualsevol població de segona residència que s'estan patint aquestes usurpacions de la propietat per part de col·lectius més o menys organitzats, perquè també això ho hem de dir. No és el mateix quan una persona ocupa perquè no té res més i no està fent cap mal, està en una vivenda que està mig abandonada o en pisos que estan acabats de construir, vale, però no és el mateix que està parlant aquí el manual, que està donant precisament instruccions molt clares de com prendre, no?, la possessió, en aquest cas, d'un tercer.
Maria, n'has tractat algun de cas d'ocupació a nivell professional?
Sí, més d'un, malauradament, i a més és que, com que precisament ja tot aquest sistema d'ocupacions també han sorgit altres moviments, en aquest cas, precisament per combatre, no?, aquesta ocupació. Què passa? Que tot el tema dels sistemes d'alarma, també s'han organitzat grups que treballen, que es poden contractar per mediar, pel tema de les ocupacions, quan ens coseix, etcètera, etcètera, però clar, això el que representa és que te costa diners al propietari, sempre, clar, no? A qui acaba patint, això és el propietari. El que caldria fer, doncs, és l'enduriment de les penes d'usurpació, perquè, també t'ho dic, aquí a Espanya és un dels pocs països que aquest tipus de delictes no es castiguen amb penes de presó, ¿vale? Una cosa que sí que fa França, Regne Unit, Itàlia o Alemanya, és que només cal mirar els països que tenim al voltant.
Clar.
Llavors, aquesta instrucció, bueno, és intentar defensar-los des de les víctimes, com són els perjudicats per aquests delictes, però insisteixo, tal com està el sistema judicial, amb la lentitud, per molt que va haver una reforma de la llei d'enjudiciament civil, no?, per tirar endavant, o sigui, fer el tema del desahuci express, el que vulgarment es coneix com desahuci express, doncs, malauradament, amb un procediment civil, si pots estar perfectament 9 mesos, un any. Ja no diguem un procediment penal. Si vas per la via penal i poses la denúncia, que t'hi pots estar perfectament.
És que clar, parlem de que un dia tornes a casa, no pots entrar, i a partir d'allí, i si va bé les coses, parlem de mesos. En fi, sí, escolta, sí, Maria, com et contactem si algú que ens escolta diu, escolta, jo crec que puc tenir aquest problema. On esteu, Maria?
Mira, nosaltres tenim el despatx, tinc el despatx a la plaça de Sant Joan, al número 6, a la cinquena planta, SMB Advocat, uh-huh. I em poden contactar al telèfon mòbil sense cap problema, no sé si el puc dir ara per antena.
Sí, i tant.
És el 679-98-76-70. El més important, si una persona es troba en aquesta situació, el més important és no només contactar un advocat, sinó també anar, el primer de tot, a la policia, posar els fets en coneixement de la policia i, per suposat, contactar amb un lletrat expert que l'acompanyarà en tot el procés que, malauradament, no, haurà de patir, sigui per la via civil, sigui per la via penal, per poder resoldre, almenys amb el menor temps possible, aquest tema. Però ja et dic, també s'ha de diferenciar molt si es tracta d'una violació de domicili, que en aquest cas s'actua ràpidament, com amb el tema, com si es tracta el tema de l'usurpació, no? Que en aquest cas és més complicat fins que et dones moltes vegades fins que et dones compte.
Sí,
no?
sí. Doncs ja ho sabeu, primer denúncia i després us aneu a la plaça Sant Joan número 6 a la cinquena planta.
Sí, correcte.
I allí teniu a la Maria Borrell.
I sobretot, mai prendre's una justícia per la seva mà, sí. Perquè pot ser més perjudicial. Mai tallar els subministres, mai intentar entrar a canviar la tanca, mai amenaçar les persones que estan ocupant la nostra vivenda, la nostra propietat.
No, perquè se'ns pot girar en contra, això.
Es gira molt en contra. Llavors, sí.
Sent les víctimes, de veritat, sí. Que és una impotència tremenda.
És una impotència absoluta, sí. És molt, molt injust.
Doncs hem parlat amb la Maria Borrell, que és advocada. La trobeu a la plaça Sant Joan número 6, a la cinquena planta, per aquest o d'altres temes, tampoc toqueu d'altres temes, evidentment, però bueno, aquest és un tema que avui torna a estar d'actualitat. No ho ha deixat d'estar en els darrers anys, per desgràcia, i que l'han volgut tractar. Maria, escolta, que ha estat un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja anem directes cap a la 1 de la tarda. Mira, repeteix a la mateixa hora, 24 hores després. Cosme García, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, repeteix.
Unes veces por mucho, otras veces por poco.
Aviam, repeteix. El dimecres ja és el dia del Cosme, per entendre'ns.
És el dia X. Encara que el dijous per alguns és molt important, perquè llavors el tribunal dirà el que té que dir.
Sí, bueno.
Cadascú té un dia.
Cada dia tindrem un xou, Cosme. Però bueno, deixem això perquè és un altre circ mediàtic. Entrevista més cosmopolita d'aquesta setmana. A qui coneixerem avui?
Avui coneixerem amb una persona que coneix moltes coses. Mira, jo t'he de dir que ell va estudiar als Maristes Montserrat. Uh-huh. És metge de... Bueno, molta gent dirà, què és això? Anatopatologia, saps el que és? Tu pensa, no és anatomo,
sí,
patologia.
Patologia, no ho sé.
Bueno, doncs ara te ho explicaré. Aquest home és també el president dels Amics dels Gegants de Lleida, és a dir, que és la persona que estima moltíssim amb tota la gent i el seu grup els gegants de la ciutat de Lleida. I més a més, també està de vicepresident dels Amics de la Seu Vella, entre altres coses. Felip Vilardeny, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia.
Explica, perquè clar, la gent se quedarà anatomopatològic. Què és això?
Sí, és anatomia patològica, és el nom de l'especialitat. Som uns especialistes mèdics, els que la majoria de la gent no coneix, perquè treballem de portes endins a l'hospital, i el que fem és mirar el microscopi, és l'eina que tenim per diagnosticar, mirem el microscopi totes les citologies, totes les biòpsies,
perquè jo tinc unes biòpsies preparades perquè després me donguis quin resultat o quin pronòstic tenen. Però anem a parlar de tu una mica. On vas néixer i els teus pares d'on eren i on són?
Sí, jo sóc d'aquí de Lleida. Vaig néixer l'any 1970. El meu pare és de Roda de Ter, una vila situada a 7 quilòmetres de Vic, al costat de les Guilleries i del Collsacabra, que són unes zones molt boniques, uns boscos molt bonics que hi ha a Catalunya. És el poble també del poeta Miquel Martí i Pol i de l'escriptor Emili Teixidor. I la meva mare és de Capdesasso, un petit poble de la província d'Osca, a cavall entre les comarques de Los Monegros i el Somontano.
Bueno, o sigui, puc dir que la teva mare és d'un poble petitet al cantó del poble dels meus pares, que era el gran, no? Que és Serinyena.
Sí, sí, és això. Serinyena, sí, sí. És a prop de Serinyena.
Anem a parlar de tu. Tu, precisament, te vincules moltíssim al món de la cultura popular i tradicional. Per què t'agraden tant els gegants? Què és el que te van inculcar que t'agradessin els gegants?
Suposo que és una mena, és un impacte que a molts ens produeixen aquestes figures durant la infància, quan som nens, i de nen sempre em va impactar la seriositat dels gegants de Lleida, i ja de gran els hem passat a valorar com el que creiem que són, que és un conjunt escultòric de gran qualitat. Jo penso que dins el món de la imatgeria festiva popular a Catalunya, el conjunt dels gegants de Lleida és un conjunt escultòric de molta qualitat, començant pels gegants romans, que són uns gegants neoclàssics, de l'escultor Ramon Corcelles, i passant pels altres gegants, els xinesos, els reis, els moros, els gegantons, que són, encara que molta gent no ho sap, són obra del taller d'un escultor modernista que hi havia a Barcelona, encara treballava mitjans del segle passat, que era Lambert Escalé. Llavors tenim un conjunt de gegants neoclàssics i d'un escultor modernista de molta qualitat. I és això el que sempre he valorat, i nosaltres a l'associació valorem, dels gegants de Lleida.
Per cert, que ara el Ricard està rient perquè ja el Cosme avui li preguntarà quants gegants hi ha a la ciutat i el grup escultòric. No t'ho preguntaré perquè sé que tu ho saps, o sigui que està clar això.
Avui no l'has pogut fer aquesta pregunta,
no? No, clar, ja ho sabia, que seria molt difícil. Després li ficaré uns deures, al Felip li ficaré uns deures sobre el tema dels gegants. Però jo el que també voldria dir que tu marques la pauta sobretot a Catalunya i sobretot a Espanya, perquè ets dels pocs homes que li agraden els gegants, te pots considerar geganter i vesteixes de traje. No en faixa, ni en camisa blanca, ni en camisa blava, ni en camisa vermella. Tu, de traje.
Bé, perquè, clar, perquè nosaltres no som, a la nostra associació, no som pròpiament portadors de gegants, no?, ni geganters. No, o sigui, nosaltres una mica som com els Amics de la Seu Vella, no? O sigui, un grup de persones que valorem els gegants de Lleida com un conjunt escultòric, com un patrimoni artístic de la ciutat, i fem recerca, procurem divulgar el màxim possible el nostre conjunt geganter des d'aquest punt de vista. I procurem vetllar, per exemple, per a que no es torni a produir aquella degradació tan extrema a la qual van arribar els nostres gegants cap als anys 90 del segle passat, no? Procurem evitar que això no es repeteixi, no? Però no són pròpiament uns portadors de gegants, clar.
Ja que estàs als Amics de la Seu Vella, jo sempre faig aquella pregunta, però Lleida podrà ser patrimoni de la humanitat amb el seu turó i hi ha possibilitats? Hi ha gent pues, que diuen que sí, n'hi ha que diuen que és impossible perquè en tenim moltes a Espanya i que en tenim... Tu ets una persona molt crítica amb els aspectes polítics i sobretot amb el tema de la Seu Vella, que la gent pues, potser no li té l'apreci i el respecte que li tindria que tindre. Ets una persona que has fet articles molt durs. Tu com veus el tema del patrimoni de la humanitat en aquest moment?
A veure, jo estic esperançat, estem esperançats de poder aconseguir-lo en un termini raonablement curt, cap a l'any 2024, encara que sempre es pot allargar encara molt més del que ja s'està allargant. Jo penso que els primers que hem de confiar en els valors del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella som els mateixos lleidatans, no? Penso que el problema que tenim a Lleida és que nosaltres som els primers que moltes vegades desconeixem el nostre patrimoni, com que el desconeixem no el valorem prou bé, i com que no el valorem, tampoc no el divulguem i no el defensem com caldria, no? A veure, jo penso que la Seu Vella és una catedral excepcional des de diferents punts de vista, no? Si a part hi afegim el fet que es troba dins de la ciutadella amurallada, les muralles és el que encara, és el que acaba de fer que el conjunt sigui un conjunt excepcional a nivell del món, no? Jo pensem que hi ha altres conjunts patrimonials arreu del món que amb menys ja estan declarats patrimoni de la humanitat, no?
Molt ràpid.
I això seria molt llarg d'estendre'm, però sí. Aquí entraríem en un tema molt llarg, no? Sobre com valora la UNESCO els monuments, o sigui, la seva diferent manera de mesurar els monuments depenent de si estan a Europa o si estan a l'Àsia o a l'Àfrica, etc. Això és un tema molt complex, no?
Molt bé. Tres preguntetes molt ràpides, i n'has de respondre molt ràpid. Ets un bon ballador o quan sents un pas doble t'escapes?
No, sóc un ballador pèssim i penso que m'escapo. A més, sempre m'ha agradat molt més la música clàssica i sinfònica que no altres gèneres de música.
El dia 1 te sentes a veure el festival de música i de valsos que es fa des de Viena?
Sí, procuro no perdre-me'l.
Ets aquelles persones que t'agrada cuinar o no?
A veure, no sé especialment cuinar. O sigui, puc fer coses senzilles, però no tinc una devoció per la cuina. Encara que si em veig en l'obligació tampoc fujo, no?
Quantes nòvies has tingut?
He tingut diverses amigues i moltes temptatives, però, bueno, malauradament, jo, això és una cosa que sempre depèn de dues persones, no?
Jo
no he trobat la sintonia perfecta encara.
Acabo. Jo soc més gran que tu i encara no l'he trobat. Acabo. Tinc unes biòpsies i vull que me les analitzis ràpidament i que em diguis si són perilloses o no.
D'acord.
La biòpsia 1 es diu, el que té aquesta patologia, Lleida. Està greu? Està bé? O està malalt?
Està bé, però pot millorar. Té marge per a la millora. Però el més important és que té raons per poder millorar.
I tinc una altra, que es diu també Catalunya. És perillosa aquesta patologia que tenim en aquest moment políticament parlant?
No, penso que no és perillosa. El que passa és que, malauradament, em sembla increïble que a dins del regne d'Espanya i de l'estat espanyol sigui tan difícil poder arribar a un enteniment, no? Hi ha un coneixement mutu entre els diferents territoris de l'estat, no? Que jo penso que, en el fons, és un problema d'un desconeixement mutu entre territoris i que s'arrossega des de temps immemorials.
I acabo. Només t'encomano uns deures. I és que recuperis, busques a un son i tornem a veure el Quijote i la Dulcinea, que són dos gegants que s'han amagat des de fa molts anys.
Sí, això són uns deures que hauria de fer, o puc dir on crec que són?
I ara sí, ara compromís per tu. Estar a ti compromès jo, ara m'has de comprometre tu. Fes-me una pregunta compromesa davant de tota l'audiència.
Bé, a veure... tu, Cosme, quan vas al teu poble d'origen, a Serinyena, i intentes explicar-los el tema de Sixena i de les obres de la Franja d'una manera que ho entenguin, o procures no entrar en matèria?
La segona part, senzillament perquè a la gent no se li ha explicat sobradament bé lo de les obres de Sixena. Jo penso que la gent hauria d'estar molt més informada, s'hauria de fer molta més docència, i el que han de fer primer és valorar les persones i no enfrontar-nos a la societat. Els polítics que se sentin a la taula i que ho parlin. Polítics, quan parlo polítics civils i església. Que se sentin, que ho parlin, i quan ho tinguin que ens ho expliquin claríssimament. No ens han d'enfrontar a la societat ni per quadros. Hi ha una jota que diu que por cuatro cuadros siempre estamos a vueltas con la escalera. Què vol dir? Pues que hi ha separacions. I els de més a prop sempre estarem més enfrontats que els de més a lluny. Sí. Aquesta és la meva visió.
Molt bé, molt bé.
No sé si és el que tu esperaves.
No, molt bé, molt bé.
Felip Vilarreny, m'alegro moltíssim. Te desitjo el millor, que segueixis analitzant, que ens donis bones notícies, que quan te portin aquelles biòpsies nos diguis que bueno, que tenen solució. No que diguis, li queda tanto. Que a vegades deu de ser molt greu de determinar aquestes coses.
Sí, una mica greu. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Pues ja veu, Ricard.
Molt bé.
Ja ho sabràs dir ara.
Sí, bueno, no, sé el que vol dir, saber-ho dir, i si ho intento ja saps que em trabaré, o sigui que no.
Bueno,
però mira, em quedo content, ja el coneixia, el Felip, però em quedo content de veure que de moment els gegants de Lleida estan ben cuidats, i sobretot no cuidats a part de físicament, sinó la memòria. El divulgar-los, que jo també estic d'acord que moltes vegades ens falta coneixement del que tenim més a prop, que a vegades sabem el que passa a l'altre costat del món i no sabem el que passa a d'altres llocs molt més propers, que per això estem,
Ricard,
aquí, Cosme.
Lo que ho deixem aquí, però també t'he de dir una cosa, el que també s'ha de cuidar, a part dels gegants, d'estimar molt, moltíssim, als portadors dels gegants.
També, també.
Perquè a vegades estem totalment descuidats. Els han d'ensenyar baix, els han de formar i veritablement s'han d'estimar els portadors dels gegants, que són veritables protagonistes.
I tant. Cosme García, com sempre, un plaer, gràcies.
Adéu-siau.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries, arribem a la una de la tarda, ens informem i després les noves tecnologies a l'Info Copellet amb Jaume Sitjà i David Casero i la tertúlia amb veu de dona.
La una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El mundo mira hoy a Estados Unidos. Donald Trump apura sus últimas horas como presidente norteamericano porque a las 2 hora española abandona la Casa Blanca. Y 4 horas después, cuando sean nuestras 6 de la tarde, jurará el cargo Joe Biden. Estados Unidos no puede permitirse que se produzca algo ni medio parecido a lo que ocurrió el Día de Reyes con el asalto al Capitolio, y por eso 25.000 soldados con armas de guerra rodean el Congreso para controlar que no ocurra ningún incidente. Estamos ante el traspaso de poderes más atípico en la historia reciente de Estados Unidos. El presidente saliente no va a acudir a la toma de posesión de su sucesor y la pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué país hereda Joe Biden? Se lo acabamos de preguntar en Herrera en COPE a un estadounidense, que es Joseph McMahon, que es profesor de periodismo en la Universidad San Jorge de Zaragoza.
Un país dividido, un país muy dividido. Después de 4 años de Trump, la verdad es que ahora mismo es blanco y negro en Estados Unidos. O eres de Trump o de Biden o demócrata o republicano. Es un país totalmente dividido y va a ser muy difícil cambiar eso. Va a costar mucho tiempo y no sé si lo va a poder conseguir Biden.
En España esta tarde se reúne el Consejo Interterritorial de Salud. Sobre la mesa, el principal debate se centra en conocer si el gobierno de Sánchez va a mover ficha o va a seguir dejando que las comunidades autónomas actúen. El problema es que el mismo Ejecutivo, dice un día que las comunidades tienen las herramientas necesarias, pero también les comunica que legalmente no pueden adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, como ahora mismo solicitan la mayoría. A la espera de conocer esa decisión, anota este caso de Bélgica. 5.000 personas están confinadas de golpe en el norte del país, y todo porque una mujer que viajó a Suiza a esquiar volvió con la variante británica del coronavirus. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Es una de las grandes polémicas en Bélgica, pese a que las autoridades pedían a la población que no viajara estas Navidades. Una mujer decidió marcharse a Suiza a esquiar unos días. Cuando volvió, contagió de coronavirus a su hija, y su hija a sus compañeros de clase, y una de sus compañeras de clase a su madre, que por cierto era profesora en otro colegio, y su madre, profesora en otro colegio, a otros niños y trabajadores de su centro. Conclusión: en estos momentos hay más de 5.000 personas, entre niños y adultos, confinados en dos ciudades flamencas del norte de Bélgica. Los expertos creen que la velocidad de los contagios puede ser debido a la variante británica del coronavirus.
El proceso de vacunación sigue adelante. La compañía Pfizer asegura que la semana que viene retomará la distribución prevista después de suministrar 100.000 dosis menos esta semana. Luego llegará la vacuna de la multinacional norteamericana Moderna y se está a la espera de la autorización en Europa de la vacuna desarrollada por Oxford AstraZeneca. Esta tercera vacuna va a tener una parte importante española. Esta mañana el ministro Illa y el presidente de Castilla-La Mancha se han hecho la foto en la sede del grupo farmacéutico Insud Pharma, que va a fabricar en su planta de Azuque Cadenares en Guadalajara los viales de esta tercera vacuna, la de Oxford AstraZeneca. Por cierto, que acabamos de conocer que han dimitido dos directores de hospitales de Bilbao tras conocerse que se han vacunado del coronavirus cuando no les tocaba. Se trata de los directores de los hospitales de Basurto, Eduardo Maiz, y el director del hospital de Santa Marina, José Luis Sabas. Ambos, por cierto, con amplia trayectoria política, siempre dentro del ámbito del PNV. De momento, y fuera del País Vasco, en otra comunidad, sigue en el aire la destitución, el cese del consejero de salud de Murcia, que se niega a dimitir, a pesar de que también se puso la vacuna cuando no le tocaba. Odegaard quiere irse del Real Madrid, José Luis Corrochano.
El noruego ha jugado pocos minutos en lo que llamamos de temporada y ha pedido al club que le deje jugar en otro equipo el resto de la temporada. Odegaard está fuera de la lista para el partido de hoy del Real Madrid en Copa, en Alcoy contra el Alcoyano, que se juega a las 9 de la noche. Zidane habló ayer de la responsabilidad que tiene él en la salida de algunos jugadores jóvenes del Real Madrid. El mensaje vale para Odegaard.
Hay momentos donde los jugadores, cuando se quedan aquí, saben lo que tiene. Es el Real Madrid y es complicado, es difícil. Lo que tú tienes que hacer es, cuando tú estás dentro, mostrar con la competencia. Claro, porque siempre aquí hay una competencia muy, muy fuerte. Pero la culpa no la tiene el entrenador. El jugador tiene que demostrar, y yo creo que los jugadores aquí lo que quieren, demostrar. Y ya está.
Es noticia de última hora, el central del Real Madrid, Nacho, no ha podido viajar con el equipo Alcoy por contacto directo con una persona con positivo. El otro partido de Copa del Día es a las 7 de la tarde, el Córdoba-Real Sociedad. Para mañana, el Barça, que juega contra el Cornellá, tiene una nueva baja. Des es baja por molestias musculares en la pierna derecha. Y además de la Copa, estamos en medio de la jornada de Liga. Hoy se juegan tres partidos, Getafe-Huesca a las 7, Betis-Celta a las 9 y Villarreal-Granada a las 9 y media. Lo contamos en el tiempo de juego.
José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una religiosa india que sigue las huellas de la madre Teresa, trabajando especialmente con las mujeres y con los niños de la calle.
Es la hermana Lucy Curien, que conoció en su juventud a las misioneras de la caridad y en sus centros participó como voluntaria. Ellas le dejaron una profunda huella de la que nació su pasión por el servicio social y misionero a favor de las mujeres y los niños de la calle. Y por eso, esta religiosa de la Santa Cruz de Chabanod fundó años después la red Maer, la casa de mi madre en lengua marajati. Una serie de centros dedicados a las personas que viven en la indigencia en varias regiones de la India. Cuidar, ayudar y servir a los demás sin distinción de casta o de religión es la forma de manifestar el amor de Dios por todos, ha dicho ella al mostrar su alegría por la apertura de un nuevo refugio para mujeres y niños de la calle, precisamente en Calcuta, donde empezó su obra la Madre Teresa. Vamos a contarlo todo al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia ja del migdia de Cope Lleida, però ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Si t'incorpores ara, benvinguda o benvingut, però des de les 12:20, que hi som, parlant de Lleida, de les coses que ens importen als lleidatans i a les lleidatanes. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, o... Escolta, si estàs lluny de Lleida però tens connexió a internet, ho pots fer a través de la web cope.es, te'n vas a l'emissió en directe, tries l'emissora de Lleida i si no et descarregues de manera gratuïta l'aplicació al teu mòbil, la de Cope, i també te'n pots anar a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida. Ens pots escoltar des de tot el món. En fi, com estàs? Estem a la meitat de la setmana, dimecres 20 de gener del 2021. Hores d'ara ha tornat a pujar un pelet la temperatura, no res, estem a 4 graus a la ciutat de Lleida, a les 11 estàvem a 6, fa 20-40 minuts havíem baixat a 3,5, estem a 4, boira alta, cel tapadíssim a la ciutat de Lleida. Buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia ràpidament, també farem una ullada a la darrera hora informativa i parlarem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. A partir de 2:15, la tertúlia amb veu de dona, doncs ja saps que parlem de tot, però des del punt de vista d'una dona. Si ens vols enviar algun tema o alguna història que vols que comentem amb aquesta tertúlia, ho tens molt fàcil. Tenim un número de WhatsApp que és el 664-526-180, 664-526-180. Ens pots enviar missatge de veu o de text i escolta, pel que vulguis, per la tertúlia o per qualsevol altre aspecte de la nostra programació. I ja t'avanço que avui a les noves tecnologies parlarem de WhatsApp, que ara sembla que ens hem de canviar, que són els dolents i que els altres són els bons, el Telegram, Signal i d'altres. T'ho explicarem avui, que ni els bons són tan bons ni els dolents són tan dolents, que tot segueix igual, que si vols fer-me cas, desconfia de tots, però pots fer anar les eines, pots fer anar WhatsApp de manera totalment tranquil·la, que no passa res. Per tant, pots enviar-me un missatge a través del WhatsApp al 664-526-180. Ara, si marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, allí ens espera el Moisés Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida un canvi del temps degut a un front associat a la borrasca Gaetan, que deixarà cels ennuvolats i probables precipitacions febles i disperses, principalment al Pirineu, amb la cota de neu sobre els 1.500 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb màximes que rondaran els 12 graus a Balaguer i a Tàrrega, els 11 a Lleida capital i a la Seu d'Urgell i els 6 a Viella. I si en referim al vent, bufarà durant aquesta tarda en predomini de les components sud i sud-oest i podrà deixar alguns intervals moderats. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem predomini d'intervals ennuvolats al cel, que seran més abundants a la tarda. No es descarten precipitacions febles i ocasionals al Pirineu a partir del migdia, amb la cota de neu sobre els 1.600 metres. No es descarta que arribin també de forma més ocasional a la resta de la província. A primeres hores, a la depressió, també comptarem amb núvols baixos i boires matinals. Per últim, les temperatures diurnes no presentaran gaires canvis, amb màximes de 14 graus a Lleida capital, de 13 a Balaguer, de 12 a Tàrrega, d'11 a la Seu d'Urgell i de 7 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem tot seguit la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mira, hi ha una curiositat. De vegades, quan passen les coses, és quan te n'adones d'aquestes altres. T'has adonat que no hi ha lavabos públics a la ciutat? O pràcticament no n'hi ha? No n'hi ha. I com ens n'hem adonat ara? Doncs perquè hi ha la restauració tancada. Bona part del matí tenim bars i restaurants tancats, que en cas d'emergència, si tu estaves pel carrer, doncs ni que sigui fent una consumició, accedies als serveis d'un bar o d'un restaurant. Ens ha passat a tots. Amb canalla, sense canalla, adult. Escolta, una urgència et pot venir a qualsevol lloc. Ara que no hi són, no hi ha lavabos públics. No n'hi ha. I les urgències, doncs, segueixen sent-hi. Per tant, és una d'aquestes coses que ens hem adonat ara, en què tenim a la restauració tancada. Em dic tancada, vull dir, ja sé que obren per franges, però la major part del matí, per exemple, i tarda vespre, estan tancats. En fi, és una curiositat, una mesa de la pandèmia, que ha destapat el tema de la pandèmia. Són la 1:12. Parlant de successos, s'ha detingut a dues persones per vendre droga en un pis del barri de la Bordeta, a Lleida. Els Mossos localitzen a l'immoble 200 grams de marihuana i estris relacionats amb el tràfic de substàncies estupefaents. També s'ha extingit l'incendi en un pis del carrer Tamarit de Llitera, a Lleida, d'aquest matí. L'origen del foc sembla que hauria estat un calefactor elèctric, segons la Guàrdia Urbana. I aquest matí, a l'Ajuntament de Lleida s'ha sortejat la composició de les meses per a les eleccions del 14 de febrer, que de moment es mantenen de manera provisional. O sigui, era una data fixa, després va passar a ser una altra, la del 30 de maig, i ara tornem al 14 de febrer, però de manera provisional. Per tant, segur, no sabem res, però per si de cas s'ha de seguir amb els tràmits. No sigui cas que després acabi sent el 14 de febrer i no tinguem res preparat. El número d'elector que ha sortit és el 273 i l'interval 6 fixaran les 9 persones de cada taula. Lleida té 147 meses, 46 col·legis i 92.387 electores o electors. Aquestes són les xifres de la demarcació de Lleida. Ja saps que, a més, el Procicat ha decidit prorrogar dues setmanes més les restriccions vigents en aquests moments. Això vol dir que les que havien d'acabar el 24 de gener ara s'allargaran fins al 7 de febrer, tal qual estem ara. Confinament municipal, tancament de comerços el cap de setmana que no siguin essencials, tancament dels centres comercials, tancament de les superfícies comercials de més de 400 metres quadrats, tancament de gimnasos i el dichós, i l'he dit al principi i el torno a recordar, confinament municipal que afecta a tants i tants negocis i activitats de lleure, a tants i tants. Per exemple, a la nostra província de Lleida, ull, perquè veurem com afecta això a les estacions hivernals. Hores d'ara, les estacions d'esquí estan obertes. Només hi poden anar a esquiar els que viuen al costat. És que a Baqueira Beret, per posar un exemple, no hi pot anar un veí de Viella, perquè està en un altre municipi. Ulla que mantenir oberta una estació hivernal com Baqueira Beret només per la gent del municipi de Baqueira, vaja, jo no sé si és sostenible o no, i quan dic Baqueira dic Boitaull, dic Portainer, dic totes les altres, totes. Veurem aquesta pròrroga fins al 7 de febrer fins on afecta. Parlo de les estacions hivernals, podríem parlar també d'hotels, podem parlar d'allotjament rural, etc, etc, etc. Fins al 7 de febrer, de moment, seguirem vivint com estem vivint ara. Recordo que el toc de queda segueix, de moment, des de les 22 hores, o sigui, les 10 de la nit fins a les 6 del matí, que és un altre punt de controvèrsia. Veurem si a nivell nacional s'acorda avançar-lo a les 8 del vespre, a les 20 hores. Hores d'ara, res. Però ja sabeu allò que diuen en castellà, quan el río suena, i sona molt, amb aquest tema d'avançar-ho a les 8. Veurem. Hores d'ara, a Catalunya, de moment, han dit que res. Seguim a les 10 de la nit. Unió de Pagesos ja sabeu que demana vacunar contra la Covid-19 els temporers de la propera campanya de la fruita de Lleida. Ho diuen amb temps, ho diuen al gener, i també diuen i emplacen a l'administració a evitar arribades massives de persones estrangeres al territori que tan mal ens va fer aquest estiu del 2020, que estàvem avisadíssims. La pandèmia va començar al març, però a l'abril ja vam començar a parlar de ull la campanya de la fruita. Ho sabíem. I al final va passar. I ho hem pagat els d'aquí, sobretot els que teniu comerços, els que us vau quedar confinats al Segrià la major part de l'estiu. Estem al gener del 2021, amb temps de sobres per reaccionar. Veurem. Veurem què es fa des del govern central d'Espanya i veurem el que es fa des del govern de la Generalitat de Catalunya, que recordo que estem sense president, i amb aquestes eleccions que encara no sabem quan han de ser. Si són el 30 de maig, oblidem-nos. No hi ha temps material perquè surti un nou president i comenci a fer coses a la campanya de la fruita. El 30 de maig ja ha començat la campanya de la fruita. Si són el 14 de febrer, podria ser, però és ben just també. Per tant, a veure com anirà aquest estiu. És d'hora, Estem al gener. Però, vaja, els indicis no apunten perquè un pugui ser optimista. Com estan hores d'ara les xifres? Doncs el nombre de persones ingressades de Covid-19 als hospitals de la regió sanitària de Lleida ha tornat a pujar. Ahir havia baixat molt, avui ha tornat a pujar, amb 11 pacients més, estem a 197. S'ha hagut d'obrir l'hotel Nastasi, que ara és un punt d'hospital, i les UCIs han tornat a pujar en una persona. Estem a 25. Estem a xifres de la onada de l'octubre i pràcticament a xifres de la onada de l'estiu. Ho dic perquè de vegades des dels mitjans parlem de xifres i xifres i un ja perd la noció de si són altes o són baixes. Doncs són altes. Al Pla de Lleida tenim, hores d'ara, un risc de rebrot de 539 punts i la velocitat de reproducció està al 1,04, constant-se l'1, i això són bones notícies. A l'Alt Pirineu i Aran, la velocitat de reproducció de la malaltia ha baixat de l'1, està al 0,87. Això és bo. El risc de rebrot, 523. Això ens està indicant que probablement o hem arribat o estem a punt d'arribar a la part alta de la corba pel que fa als infectats. Què passarà ara? Doncs el que diem sempre, les hospitalitzacions van amb un retard respecte als positius, als infectats. Per tant, els propers dies veurem què pujarà. I els que acaben anant a les UCIs van amb una mica més de retard respecte als hospitalitzats. Per tant, encara tardarem uns dies més a veure el pic de les UCIs. De fet, per aquests darrers 10 dies del mes de gener és quan la Generalitat va preveure arribar al màxim de l'increment de positius. Per tant, les xifres estan per allí. El rècord a les hospitalitzacions es preveien per la primera setmana de febrer, concorda amb el que estem vivint, i el de les UCIs el 10 de febrer. Dia amunt, dia avall, perquè vaja, ja només faltaria que poguéssim predir exactament el comportament del virus. Però les xifres ens diuen que estem pel que havien dit. Per tant, aquesta és la situació. Nosaltres ara fem una pausa ràpida i parlem de noves tecnologies.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-1280-10, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que parlem de noves tecnologies. Ja saps que ho fem a l'espai InfoCope Lleida. Ens trobes a internet www.infocopelleida.com i també ets pots escoltar a través del podcast. Si no ens escoltes ara en directe, doncs a través del podcast, al matí, a la tarda, a la nit. I a més pots repetir i escoltar-ho tantes vegades com vulguis. És la ràdio del segle XXI i com que ja fa uns quants dies que estem al segle XXI, doncs ja fa dies que nosaltres t'oferim el tema del podcast. De fet, jo crec que des del primer dia, des del segon dia. En fi, tot això, com ho articulem? Doncs gràcies a, per exemple, el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard?
Escolta,
fent ràdio també del segle XXI,
sí,
format
també.
Segle XXI, des de casa.
El podcast, si no està el primer programa, hi ha el segon, eh? Vull dir, quasi ho farem
el
primer dia.
Està el primer de la primera temporada completa, perquè vam fer en plan experimental l'últim trosset de l'última temporada, de la 2008. Ai, de la 2007-2008,
sí.
Però al començament de la 2008-2009 i al setembre ja els tenim tots.
Doncs sí, mira, imagina't, si ens pots escoltar cap enrere. No, la imatge canvia al cap dels anys. La veu no ho sé, això és provar-ho. I també està amb nosaltres, com cada dimecres, el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Pues sí, oye, ya ha llovido, ¿no?
Sí.
Hombre, yo creo que 12 años de repasos de programas tendremos que descubrir muchas cosas muy interesantes, de cómo hablábamos a cómo hablamos, ¿no?
No, no.
I de què parlàvem, no?
Joies en trobarem, falta temps per escoltar-ho tot, però joies en trobarem. Jaume, de què parlem avui, va?
Doncs la setmana passada ens vam quedar al començament del CES, no? La fira més gran de l'electrònica de consum, encara que enguany en format virtual, i com estem en època de Covid, tot es retrasa. Doncs avui tindrem el que és la segona part. Aquesta segona part ens porta salut digital, més salut digital, robot i drons, més drons i robots, i sobretot, més 5G i ciutats intel·ligents. Com podeu veure, la direcció on anem està clara, no? O sigui, portem una trajectòria del 2008 fins aquí i la direcció on anem està clara. Doncs en parlarem tot plegat. Però a part de lo que tenim, doncs tenim més temes per comentar. Continua la polèmica amb el WhatsApp i de moment es retrasa 3 mesos lo que és la compartició de les dades. Però el que volem explicar és quina diferència hi ha entre WhatsApp, Telegram i Signal, perquè clar, la gent se canvia de WhatsApp a Telegram o a Signal. L'altre dia vam comentar per què o què és aquestes noves condicions que el WhatsApp ens ha remès a tothom, no? Però avui, clar, però si ens canviem a Telegram, estem més segurs? Estem menys? Com estem, no? Una miqueta explicar aquestes tres aplicacions. Google ens diu quin preu té el combustible a qualsevol gasolinera. Sí que dius, ostres, cada dia el Google Maps està a l'ordre del dia i no podem passar sense ell. I si anà per temes, doncs tots aquests que ja estan preparats i a punt per la tertúlia Fric. Però això sí, abans de la tertúlia sempre tenim aquest temps que el David ens explica la seva efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
A veure.
Pues mirar, una época en la cual los tres ya existíamos, tanto como el 20 de enero de 1976, donde el señor Steve Wozniak, ¿sabéis quién, no? El Wozniak, el otro Steve, socio del Jobs. Bueno, pues este, fijaros que tal día como hoy, de 1976, hace ya 45 años, presentaba la primera o su nueva computadora a HP, a Hewlett Packard. lo rechazaron como producto totalmente inviable, como que eso era un sueño y que eso no iba a funcionar. Eso fue el Apple I y fue el primer Apple que, bueno, pues dio la historia y que convirtió a la manzanita en lo que es hoy día. Con lo cual, fijaros, ¿no? Pues alguien dice eso no va a funcionar y revoluciona el mundo. Ahí tenéis otra más y otra efeméride más en que la tecnología a veces es algo más que la casualidad o el ingenio, sinó que l'aposta per ello.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs des d'aquesta efemèride que nosaltres volia comentar, som de l'època de l'iPhone, well, quan comença el 2008, la temporada sí. 2007-2008, som, podríem dir, paral·lels a l'iPhone, o sigui que veiem per on va la tendència. I la setmana passada, doncs, se veia en bona tendència, doncs, comentàvem lo que és les presentacions que vam fer en el CES, no? Aquesta fira més gran de l'electrònica de consum. Però avui ja tenim més informació. Cap a on anem? I hem parlat, doncs, que el sumari, doncs, sobretot salut digital, robots, drons, 5G i ciutats intel·ligents. Segurament que el Covid ha tingut molta culpa.
La tertúlia Freak.
Digan, David.
Digo, el COVID ha tenido mucha culpa en muchísimas cosas. Lo primero, que todas las presentaciones, sobre todo el hardware que se estaba trabajando para presentar en el CES, pues se ha quedado mermado o ha quedado parado, ya que a partir del mes de febrero tuvieron que empezar a hacer otras cosas dentro de la pandemia que estábamos surgiendo. Fijaros que la aceleración que nos ha dado el COVID, como el e-commerce, como la telemedicina o la visualización del vídeo en streaming. Mira, por daros un dato, ¿no? Disney Plus, ¿vale? Le costó solo con la pandemia 5 meses en conseguir 5 millones de suscripciones frente a los años que les llevó a su competencia. Es decir, Netflix, HBO, todos estos, ¿de acuerdo? Les costó conseguir hasta 5 millones un par de años. Ojo. E incluso alguno 2 años y medio. Disney solo en 5 meses ya tenía los mismos suscriptores. Todo esto gracias a la pandemia. Hay una cosa de la que se habla bastante en el CES también, y es la salud digital. Se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Claro, nosotros el símil es muy diferente a lo que pueden hablar los americanos, donde allí sabéis que toda la sanidad, por desgracia, es privada. Aquí hemos podido ver cómo la telemedicina se ha aplicado sin estos costes, de una forma más o menos gratuita, ¿de acuerdo? A través de la Seguridad Social Española, donde todo el mundo hemos empezado a recibir llamadas de cómo estábamos, de esa visita que teníamos, de esas pruebas que teníamos que hacer. Es decir, hemos tenido incluso telemedicina aquí con la Seguridad Social atendiendo a todos los pacientes, ¿no? Está claro que al final todo esto es negocio, y es negocio donde la salud es privada, es negocio donde el streaming, donde todo el consumo estamos teniendo. Con lo cual, fijaros en la parte de la salud digital, ¿no? Solo en Estados Unidos están hablando de que, bueno, pues de que en el año pasado se han alcanzado hasta los $365 millones en facturación de telemedicina en el 2020, y donde se espera que este año puedan llegar incluso a $845 millones de facturación, ¿no? La verdad que, bueno, pues al final el CES se está moviendo en todo esto, es decir, en los servicios que durante esta pandemia hemos tenido en nuestras manos y hemos utilizado. De ahí, cómo no, pues el 5G, ¿para qué? Para que las ciudades sean más inteligentes y nos puedan dar muchísimos más servicios y mucha más información, porque lo que está claro que ha cambiado y va a cambiar muchísimo, aunque podamos viajar, va a cambiar la forma de viajar, los datos de viajar, cómo vamos a tener que viajar o consultar muchísimas cosas. Precisamente el CES, a falta de presentar cacharritos, pues se ha dedicado, a que todas estas empresas, todo el software y todas las soluciones que han desarrollado en cuanto a la sociedad se vean o se muestren en este congreso.
Fixa't que hem canviat el tema, Jaume, dels catxarrets, com deia, els serveis, Com saps què passa? Que fins que surti un nou catxarret, per entendre'ns, la resta estan ja tan afinats, tan evolucionats, que ara hem d'anar ja als serveis, fins que surti el proper catxarret. Però jo crec que li costarà. Fixa't els mòbils que es presenten, que, aviam, sí que hi ha alguna millora amb el mòbil físicament, però ja és el que fan més que el mòbil en si. Doncs el FES crec que és un reflex justament d'això.
Doncs vinga, anem per l'altre tema. Ja sabem quina és la tendència a nivell mundial, perquè el CES així ho diu, i tots els fabricants així ho diuen, i el Covid ho ha accelerat i, com a mínim, ha marcat pues, aquesta tendència, sobretot enguany i per lo que vindran els propers anys. Però l'altre tema que està en boca de tothom, i ja vam començar la setmana passada a parlar-ne, eren aquestes noves condicions que ens presentava WhatsApp, no? Però, clar, i tothom no, molta gent, molts milions de gent, s'han migrat a Telegram o a Signal. Però què té de diferent Telegram o Signal?
Mira,
estem més segurs?
Sí, que aquesta és l'altra. Ho dic perquè, mira, saps què passa? Que WhatsApp, com que és el gran, és el peix gran de la peixera, molta gent li té ganes. Mai he entès per què, però molta gent li té ganes. I tothom s'ha llançat a dir no, ui, és que WhatsApp és el horrible i tal, vés-te'n a Telegram. I hi ha molta gent que fa anys que ho dius, no, Telegram és la panacea. Bueno, parlem-ne, jo no sé si no recull exactament o pràcticament el mateix. Signal es veu que no,
La privacidad conlleva peligros, ¿no? Apagar la luz conlleva peligros siempre. Mirad, está claro que la gran diferencia entre los tres es el dueño y lo que ha conseguido WhatsApp. Es decir, WhatsApp ha conseguido que lo compre Facebook, cosa que ni Telegram ni Signal han conseguido que les compre ninguno grande. Y no os olvidéis que todos estos se dedican a eso,
claro.
A crear una herramienta gratuita para que llegue uno grande y te compre, porque al final todo es cuestión de dinero. Si hablamos tecnológicamente, es decir, por eso, para empezar, por eso le tienen ganas, Ricardo.
Sí, sí.
Le tienen ganas porque es el único que ha conseguido, ¿vale?, que un grande le compre e implantarse como se ha implantado y tener la penetración que tiene. Con lo cual, ya sabes, al más alto, al más guapo y al más bonito, es a por el que vamos a ir todos, ¿vale? Eso lo tenemos clarísimo. Y luego, en cuanto a tecnología, que es lo que preguntaba Jaume, pues bueno, a ver, yo estoy en todas las redes. Está claro. Y son redes, porque son redes sociales. Olvidaros de mensajería. Son redes sociales. Y WhatsApp lo que nos has dicho es, estimados señores, para mejorar la publicidad de Facebook y la publicidad que se hace en Instagram, vamos a recoger estos datos y los vamos a meter en el mismo saco para poder ofreceros servicios ad hoc a cada uno de los usuarios. Vale. Se monta el rebombori. Y digo, muy perfecto, vamos a Telegram. Telegram es un sitio donde hay muchísimos más bots, es decir, muchos más robots de mentira que nos están contestando lo que quieren. Peligro número uno. Segundo, es el sitio donde están todos los grupos, ¿vale?, para trolear, que es la palabra del siglo XXI, es decir, para engañar a empresas como Amazon, como AliExpress, ¿vale?, con grupos los cuales se dedican a promocionar productos para que los compres y te devuelven el dinero si les das una buena referencia. Productos gratis. Eso es pirata total. Además, también puedes, ojo, utilizarlo hasta como un pirate baby y demás. Tienes enlaces para descargar series, música, películas. Perdonadme, pero yo si entro en Telegram veo muchísima piratería. Cosa que no veo en WhatsApp. Con lo cual, el primer peligro que me da Telegram es, esto está tan cifrado que me pueden robar ellos mismos los datos y descifrarlos, para empezar. ¿No? Es decir, si nos ponemos a desconfiar, vamos a sacarlo.
Es que marchem del foc i m'anem a les braves.
Exacto.
Entonces, ojito con dónde nos metemos y cómo nos metemos, ¿vale? Es decir, de las tres incluso yo diría Signal. Pero Signal, al final, para que sea seguro, es la que menos servicios nos da, la que menos personas tiene, las que no tengo casi ningún contacto de más de los 2.000 contactos metido ahí dentro. Con lo cual, perdonadme, uno no vale para nada. El otro, pues oye, Telegram es tan seguro que está lleno de piratería. Y WhatsApp, con todo lo bueno y lo malo que puedo hablar de ello, sí que ha dicho al mundo, oiga, señores, nueva política de privacidad y se trata de esto. El problema es que la gente no lee Ah, no, ¿y aquí qué me van a robar los datos? No, vamos a Telegram.
No, perdona, David, no van a robar los datos. Pagas con tus datos, perquè claro. Són aplicacions gratuïtes i si no pagues en diners,
comparteixen, tens de
pagar amb dades. Tu ets la moneda de canvi.
La gente dice, ¿y por qué lo ponen gratuito? Señores, lo ponen gratuito para que llegue uno grande y lo compre. Porque hoy día ya sabemos cuáles son los actores más grandes del mundo y del mercado. ¿Y quién tiene el dinero para comprar la tecnología en vez de desarrollarla? Con lo cual, todas las startups han cambiado. En estos últimos 16 años han cambiado de voy a hacer una aplicación para triunfar a ahora mismo es voy a hacer una aplicación para que uno grande me compre.
Sí, sí. Exactamente.
Es el gran cambio y la diferencia. Entonces, ojito con las redes y dónde nos metemos y cómo las utilizamos.
Jaume, que et deixo un minut, eh?
Hem deixat un minut? Doncs vinga, si partem de grans i compres, doncs Google continua actualitzant els mapes. Des de que van interrompre les nostres vides, no podem passar sense ells i ara donen més informació. Quin preu té el combustible de la gasolinera on volem anar? Doncs només cal treure el mòbil i seleccionar la gasolinera i ja ho tenim. Impresionado de Google, ¿eh?
Bueno, el tema es que al final con esta inteligencia artificial, al captar con la cámara en el momento real y estar haciendo fotos con satélites en el momento real, interpretan los números, porque si algo tienen las gasolineras es una pancarta súper grande digital con los precios actualizados, ¿verdad? Con lo cual pueden hasta verlo. Pero mirar, no solo es eso, y yo aquí es donde Ricard metería ese pequeño efecto de aplausos, donde Google Maps, fijaros, no solo el precio de la gasolinera. El tema es que ahora mismo en Londres y Nueva York, en San Francisco y en Tokio, ya han abierto el nuevo Google Maps. El nuevo Google Maps es que con los mismos dibujitos que tenemos, es decir, consume muy, 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 muy poquitos datos, ¿vale? Donde ahora mismo muchas veces le tenemos que dar al satélite para ver cómo son esas calles o realmente dónde estamos, eso lo vamos a perder. Ahora ya en el nuevo Google tenemos el ancho de las calles y las carreteras con escalas precisas. Tenemos nuevos caminos, escaleras detalladas en los parques, se visualizan las escaleras, también se muestran los pasos de peatones, se muestran las medianas, las isletas, las zonas peatonales. Es decir, lo que ahora nos marca como una calle y cuando llegamos es, merda, calle peatonal, y tenemos que poner el satélite para ver por dónde podemos ir, y qué es peatonal, si es muy estrecha la calle, si es más ancha, todo esto nos lo van a dibujar. Esto significa que la inmediatez es bestial. La experiencia de usuario va a ampliarse muchísimo más y que no nos hará falta cargar más de datos o que vaya más lento el tema de la navegación porque querramos más detalle. La verdad que es para dar un aplauso y igual que Google presenta muchas cosas que al final nunca las vemos, bueno, creo que en la parte de Google Maps son unos grandes genios.
Doncs escolta, que bueno, arribem al final, ja ho sabeu, a l'infocopelleida.com o al podcast ens pots tornar a escoltar i tornar a buscar les informacions ja a les xarxes socials. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y en descanso y en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma.
Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens queden una mica més de 20 minuts i arribarem a les 2 de la tarda. Estem a la meitat de la setmana, dimecres, el 20 de gener del 2021. Mira, no és per posar-me així, però és que és 20 de gener ja, eh? És que ja ha passat la primera quinzena i quan te n'adonaràs estarem al mes de febrer. En fi, de moment sí que ens haurem d'esperar fins al 7 de febrer perquè s'han prorrogat les mesures que tenim hores d'ara pel tema de la pandèmia, del coronavirus. O sigui que fins al 7 de gener les botigues no essencials no poden obrir el cap de setmana, fins al 7 de gener centres comercials tancats, fins al 7 de gener tenim confinament municipal. Això fins al 7 de gener, 7 de febrer, fins al 7 de febrer. Són dues setmanes més i a partir de llavors ja ho veurem. Comencem la nostra tertúlia amb veu de dona. Avui ens acompanya la presidenta de Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, la Jos Farreny. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bon any.
Vaja. Bon any.
I també el 7 de febrer serà quan es podrà reemprendre l'esport de base, l'esport del jovent, i malauradament doncs, és una mala notícia, perquè
sí.
Tot aquest jovent que ens fa esport doncs, continuarà sense poder fer-lo als llocs doncs, reglats, als pavellons, als poliesportius, etcètera, etcètera. I això sí que és una mala notícia.
Sí, sí.
En fi.
Jos, escolta, et demanaria, mira, m'agrada, veure-us, però com que tens cobertura justa, si pots tancar la càmera, segur que el so millorarà, eh? Repeteixo, vull dir que m'encanta veure-us, però prefereixo també que us escolteu bé. Sí, és una mala notícia, és veritat, eh? Com a vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, la veritat és que la major part d'esport ho està fent com pot, però tot el que és a pavellons tancats, per exemple, està suspès. El que és a l'aire lliure sí, però sense competicions. Bueno, ho trauen com poden, la veritat, la canalla.
Sí. Mira que hi ha algun estudi que diu que s'està arribant als anys... O sigui, que s'ha retrocedit tant que quasi com als anys 80 del tema sedentarisme i la pràctica esportiva, però ja dic, no d'alta competició, eh?
Estic No.
Parlant d'esport oci, esport, aquest esport que és tan necessari pel jovent, per la gent gran, per tota la població en general adulta, per mantenir una elasticitat, per mantenir una vida saludable. Eh? Aquest esport salut.
Molt bé. Doncs, Jos, benvinguda. M'alegro que estiguis aquí. Ja havies vingut d'altres vegades a la tertúlia i físicament als estudis. Ja veus que ara ho hem de fer així a través de les videoconferències. També ens acompanya la Gemma Casal des de la coordinadora de ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia. Tens el micro tancat, Gemma. No et veig per la càmera, però veig la icona de micro tancat. Bueno, mentre intentem recuperar a la Gemma, és que, escolta, això no et pensis, eh? Això de les noves tecnologies ens ajuda, però també té les seves històries, eh, Jos?
I tant, i tant. La veritat és que això sí que hem fet un salt qualitatiu, diria jo, però sí que també queda molta gent amb aquesta bretxa digital que no s'acaben d'incorporar i doncs tota aquesta gent queda com a marginada. Mm-hmm. S'ha de fer des de les administracions, s'ha de fer un esforç perquè doncs no quedi ningú analfabet en aquest sentit, perquè encara hi ha gent que no s'ha incorporat. I mira, si hi ha alguna cosa de bo la pandèmia és que tots ens hem, o molta gent ben incorporat amb això, amb aquesta manera de comunicar-nos, però clar, naturalment, quan tot això s'acabi serà un plaer tornar a saludar-nos personalment.
Tot
i
tant.
I, bueno,
I ganes que en tenim, eh? Mira, ahir crec que... No, perdó, dilluns parlàvem amb el doctor Àngel Pedra, que és psicòleg i psiquiatre, i deia que, aviam, particularment al sud d'Europa, som persones que necessitem contacte físic, que necessitem petons, que necessitem carícies, que necessitem abraçades, i que això, al cap dels mesos, està passant factura, eh? I jo crec que tots ho notem, eh? Jos, vaja...
Sí. Repercuteix i repercutirà molt emocionalment. Tots estarem tocats. Vull dir, hi ha molta gent que compara la pandèmia amb una postguerra, com un post-tsunami. Vull dir que i de tot això n'hi haurà i molt. Sí, estarem tocats tots. Perquè hi ha por, hi ha incertesa i aquestes emocions comporten doncs, això, que emocionalment et toqui.
Clar que sí.
Que som més del sanitari encara més.
Us esteu tornant unes experts...
Per dir bon any també a la Gemma i a la...
Sí, dic que us esteu tornant unes expertes amb les noves tecnologies perquè hem recuperat a la Gemma Casal des de la coordinadora d'ONGs Lleida, però jo no he fet res, s'ho ha arreglat tot ella. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Avui el meu ordinador no m'ha deixat connectar i ho he hagut de fer pel mòbil.
Bueno, però...
No sé, té... La cosa que està la tecnologia, doncs jo al final tot el que sé és allò de fer el reset.
No, escolta, ja saps que la major part de problemes informàtics se solucionen parant i tornant a engegar. Però això és veritat, no és un tòpic.
Sí, sí.
Després n'hi ha que no, però n'hi ha molts que són problemes de configuració, de tenir massa estona l'ordinador engegat, reinicies i normalment tornen a funcionar. En fi, Gemma, com estàs?
Molt bé.
Veig que no tens tan bones vistes, no? Ja.
No, ara ja torno a estar a Lleida, la coordinadora. Estic contenta de que avui poc o molt ha sortit el sol...
No gaire, eh?
Doncs, no gaire, però com a mínim no hi ha aquella boira. I per mi això ja és alegria.
Bueno, escolta, primer us volia preguntar, no decidirem res, nosaltres, però aquest enrenou de les eleccions no ens fa cap bé, eh?
Perdó, lo de les eleccions?
Sí.
No ens fa cap bé. Aquesta incertesa, novament, entre... decisions del govern i el Tribunal Superior de Justícia, entre, al final no saps què creure, si què és el que es pot fer i el que no es pot fer, si què és necessari i què no és necessari. No ho sé, ja ho veurem, no sabem si començarà la campanya, si no començarà, si hem d'anar a votar, si hem de sol·licitar el vot per correu i s'està acabant el termini. És
una pena. De totes maneres...
És augmentar la incertesa de la vida de les persones més enllà del que ja és incert ara amb la pandèmia.
Sí, 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 per això jo sóc partidari d'eleccions quan abans millor i que hi hagi un govern ja del color que sigui. O sigui, jo he arribat al punt que hi ha més igual qui, però que hi sigui i que pugui i que prengui decisions que ens afectin al dia a dia, parlo de la pandèmia ja només, i la part econòmica, i que comenci a funcionar. I dèiem ahir a la tertúlia dels polítics, no sé si vosaltres també ho creieu així, Jos, també t'ho pregunto a tu, que per la gent de Lleida, ens interessa eleccions quan abans millor. O sigui, la del 30 de maig és nefast. Parlo sobretot pel tema dels temporers, eh? O sigui, nosaltres retrasar-les el 30 de maig, vaja, des de la Generalitat, no es farà res aquí. El 14 de febrer, doncs podria ser que sí, no sé com ho veieu.
Bé, jo em toca de molt a prop el tema sanitari.
Clar.
Jo sóc infermera de professió i aleshores, clar, totes les precaucions són poques. S'ha passat molt malament, molt malament. Hi ha hagut moltes morts. Hi ha molta pena i molt dolor en aquest sentit. Aleshores, si és precaució perquè doncs, el Covid, bueno, ja ho veieu, la curva està pujant i inclús en totes les mesures d'aquestes restriccions que hi ha ens continuem contaminant i les llits de l'UBI continuen pujant. Vull dir, sí que s'apel·la a la xarxa social o a l'individual, a la col·lectiva, però, clar, jo també penso que la gent està cansada, hi ha una fatiga.
Home, això ja per suposat, sí, sí.
Pràcticament és un any, però, a veure, jo que seguiran totes les mesures de seguretat, sí que és veritat per el tema dels temporers, etcètera, etcètera, però ha de comportar que hi hagi una seguretat i que hi hagi el màxim de precaució, perquè són moltes morts que hem tingut, són moltes persones afectades, són molts llits d'UBI, molts professionals sanitaris que fa molt temps que estan bregant amb moltes hores. I això, doncs, si d'aquí un temps ja hi ha més persones vacunades, ja hi ha una mica més d'immunitat col·lectiva, doncs això no és dolent, al contrari.
Estic d'acord amb tu, Jos, però jo per això m'espero al desembre del 2021, que és quan tocava haver eleccions, que tindríem unes xifres i que el govern hagués seguit treballant. És el govern el que decideix fa molts mesos dir no, aquesta legislatura s'ha acabat, la donem per acabada. Doncs home, si la donem per acabada, potser que en tinguem un el més aviat possible. Que ho haguéssim pogut fer al novembre, però és que clar, estem al gener, estem parlant del febrer, automàticament estem parlant del maig, i al final arribarem al desembre, que és quan tocava, que jo no sé per què no acabem les legislatures darrerament, però bueno. Gemma, no sé si alguna
cosa... És això, és que sense pressupost, vull dir, ara anem a pressupost prorrogat.
Ja, bueno, sí, aquesta és l'altra. Gemma, no sé si amb aquest tema tens alguna opinió al respecte.
Bueno, és que costa molt, formar-se una opinió, doncs, allò que creguis que pugui ser propositiva, no? Jo comparteixo els dubtes i els temors de la JOS. Jo crec que és una reflexió des de l'espai sanitari que cal tenir molt en compte, però també és cert que no tenim un govern, anava a dir efectiu, però clar, és que amb tants lemes polítics ja se m'acaben les paraules per poder-ho descriure, no? No tenim un govern, necessitem un govern, necessitem uns pressupostos, però clar, amb el tema temporers, jo que m'ho miro des de molt a prop, he de dir que si en 30 anys no han fet res, si han estat incapaços després de la denúncia brutal que van fer aquest any sobre la situació, aquest 2019, sobre la situació dels temporers i tot el que es va viure, no han posat absolutament cap mitjà, cap esforç, cap diguem, proposta vàlida damunt de la taula a dia d'avui, i això ho podrien continuar fent. I no han deixat de ser govern, malgrat hi hagi les eleccions el 14 de febrer o el 30 de maig. Tenen responsabilitats, tenen la Conselleria de Treball, la de Benestar i la de Sanitat. L'Ajuntament de Lleida, que jo sàpiga, no va a eleccions, tampoc ni ha fet res.
Ni el govern central tampoc.
Els consells comarcals i la Diputació no han fet res. Exacte, i tots aquests no hi van a eleccions. Per tant, la voluntat, diguem, és molt mínima, jo per part de tots, perquè sembla que hi hagi ciutadans no de tercera, de quarta, de cinquena, o que no siguin persones dels quals ells no se'n volen ocupar. Uh-huh. I l'altra és la patronal va llançant pilotes fora demanant responsabilitats a l'administració sense assumir ni una de les seves responsabilitats. Perquè on és la patronal fent la feina que li pertoca, que és millorant el conveni, garantint que es farà contracte a tothom, oferint allotjaments que hi tenen l'obligació? Doncs tampoc hi són. Perquè ara a veure si ara hem de gastar tot el diner públic a fer els allotjaments quan l'obligació la té la patrona. Eren per sanitat i els necessitem per altres coses.
Clar. Deixeu-me que canviï de tema radicalment per dir-vos que la coordinadora d'ONGs Lleida ha estrenat nova plana web, que us podeu connectar ja a aquest 3w.coordinadora-ongd-lleida.cat. Si busqueu coordinadora ONG Lleida als buscadors us sortirà, però si no, us recordo la web 3w.coordinadora-ongd-lleida.cat. Tenen nova plana web i ara pots veure més que mai, o més clar que mai, o més ràpid que mai, el tema de les activitats que estan organitzant. I Gemma, en teniu una que la vau donar a conèixer ahir. Explica-la.
Doncs sí, ara amb aquesta pàgina web tan xula que tenim, que estem molt contents, doncs el que hi podreu trobar és la informació sobre el DENIP. El DENIP és el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que cada any es fa amb tots els centres escolars, i que d'alguna manera aquest dia és fonamental per treballar el tema de l'educació per la transformació social i unificar els esforços tant del sector educatiu, teixit associatiu, doncs, per educar en la cultura de la pau. cada any es dediqui a un tema diferent. Aquest any l'hem volgut dedicar, doncs, al tema del comerç d'armes, no com un negoci mortal, però que és un gran negoci i per això existeix. I el que hem aconseguit és fer una col·laboració amb la paeria, amb l'Animat, i també amb el cineasta Emilio Martí, que si no el coneixeu, doncs és guanyador, o va tindre una candidatura als Goya. A més, és un gran activista social i un defensor dels drets humans amb projectes audiovisuals xulíssims. I llavors, doncs, el que hem fet és crear un concurs perquè tot l'estudiantat que tingui ganes de participar puguin aprendre a escriure un guió per una animació. I a més ho faran amb una tècnica xula, que és la retoscòpia, que és una tècnica antiga d'animació, no? Que el que consisteix és en anar dibuixant sobre un cel·luloide, no? On prèviament s'hi ha
enregistrat una imatge real. Sí.
No? Que això, doncs, fa molts anys que funcionava. I llavors, doncs, els guanyadors, diguem, d'aquest concurs, el que podran fer és donar vida al seu guió, convertir-lo en una animació, no? A partir d'aquests tallers que farà l'Emilio Martí, i es projectarà a l'Animat.
Molt bé.
Llavors, el que fem és animar a totes les escoles, a tot el professorat, a que s'inscriguin pels tallers aquests, i la inscripció la poden fer fins al 26 d'aquest mes, enviant simplement un correu a la coordinadora d'ONG.
Bueno, es posen en contacte amb vosaltres
i ja està. Amb la coordinadora, que a la pàgina web trobarà tota la informació, i que s'inscriguin, que creiem que és una oportunitat molt xula.
El tema és interessant, Gemma. Deixem que li pregunti a la Jos de manera molt breu, perquè ens queda molt poc temps. Espanya està dins del top 10 de països de venda d'armes. Dic top 10 i no sé si és top 6, per entendre'ns, però bueno, però en canvi ens declarem com un país amant de la pau. Com es conjuga això? De manera breu, que ja ho sé que això és un tema extensíssim,
com la mateixa societat contradictòria, però sí que és veritat que les dones, sobretot les dones que estem per la cultura de la pau, dones i homes que estem per la cultura de la pau, doncs aquí hi hauria de molta més incidència, fer ventilar molt més tot aquest capital, aquests diners que es gasten en armament, que sempre quede com amagat, que sempre quede a la pàgina 7 del diari o a la 14, sí. I hauria d'anar en portada la barbaritat de diners que es gasten en armes, en carros de combat, etcètera, etcètera. L'altre dia sortia una infografia d'aquestes, de la brutalitat de lo que de l'any 2021 ja ha pressupostat amb el tema d'armament. És d'una vergonya impressionant.
No, però és curiós. Hi ha l'exemple aquell del submarí aquell que no flota, que s'endú una milionada, però allò com a exemple còmic, si voleu, però són diners de veritat, no? Del Monopoli. Però és que parlem de que no podem fer albergs a la zona de Lleida, i estem parlant d'un cost, però d'un cost que no deu arribar ni a l'1%, com ni a l'1, ni al 0,1% de tot el que es destina al tema de l'exèrcit. I això no és un tòpic, vull dir que això és una realitat, són xifres, és objectiu. Però seguim amb aquesta història, Gemma.
Sí, hem de pensar, només ens cal pensar, en el mig de la pandèmia, tenim el sistema sanitari desmantellat i privatitzat perquè diu que no hi ha diners per cuidar els nostres cuidadors, per tenir cura dels nostres professionals i per tenir hospitals en condicions. No tenim diners per pagar uns ERTOs dignes ni per pagar les pèrdues, doncs, de la gent que ha deixat de treballar, la gent, els petits autònoms, etc. Però, en canvi, el pressupost militar ha tornat a augmentar, i d'una barbaritat, enmig de la pandèmia. Llavors, hem de pensar que és un lobby d'un gran negoci, en què tenim reis i exreis que van a fer negocis amb dictadures per la venda d'armament, i que la venda d'armament comporta mort, destrucció, migracions forçades i misèria, no?
Mm-hmm. És un tema que n'hauríem de parlar. De totes maneres, hores d'ara hi ha uns altres dos partits al govern, I no ha canviat. Ho dic perquè a vegades diem, no, és que això és un... No, perquè és un problema generalitzat. O que quan s'arriben al poder no saben com tocar-ho. En fi, escolta, que arribem a les dues. Són temes importants d'aquells que ens hem de seure i parlar-ne i sempre fer pedagogia. Avui ha estat amb nosaltres la Jos Farreny, presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Jos, escolta, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, gràcies per convidar-me i una salutació. I continueu fent de altaveu i reivindicant totes aquestes desigualtats que hi ha tan importants a la nostra societat.
I tant que sí, aquí estarem. I des de la coordinadora d'ONGs Lleida, la Gemma Casal. Gemma, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies i molt contenta de veure a la Jos.
Molt bé.
Sí, jo també.
Bueno, és el que té això. No ens podem veure, però a través de videoconferència ens veiem. Bona setmana.
Igualment. Gràcies.
I nosaltres, re, que ja estem a les dues. Demà hi tornem, puntuals a les 12:20, com sempre, des de Cope Lleida, que acabis de passar un bon dimecres i, sobretot, si vols seguir ben informat, ho pots fer a la sintonia de la cadena Cope. Fins llavors, salut. Adeu.